Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Ens despertem amb 4 graus al Santuari de Núria, 3 graus al Farràs i 6 a Canyelles. I parlant de temperatures, atenció, perquè el 2025 es confirma com el tercer any més càlid mai registrat. Des del 2023, en els 3 últims anys, la temperatura mitjana mundial ha superat per primera vegada l'1,5 graus respecte a l'era preindustrial. Era el llistó que l'acord de París s'havia fixat per no traspassar. Ho revela un estudi de Copernicus que hem conegut aquesta matinada, i no només això, sinó que la tendència a l'escalfament global serà molt difícil de revertir. Ho diu el seu director de Canvi Climàtic, Carlo Buentempo.
Amb molta dificultat podrem baixar per sota d'aquest nivell. Per la resta de la nostra vida, la temperatura global serà per sobre d'aquest nivell. El repte que tenim és com gestionar aquest overshoot, aquest món que serà per sobre del greuement.
Avui, dimecres 14 de gener, dia en què es reprèn la vaga de metges. Avui i demà torna a haver-hi aturades per reclamar millores de condicions laborals. I dient també que la ministra Montero s'enfronta a totes les comunitats del Partit Popular en el Consell de Política Fiscal i Financera, on presentarà el nou model de finançament autonòmic.
Van a decir que no por puro sectarismo político, diría yo, ¿no? Porque hacerte daño a ti mismo por intentar que no haya una iniciativa del gobierno de España que pueda ver la luz es absurdo.
Les comunitats del Partit Popular són majoria, però el Ministeri, només amb el suport de Catalunya, ja en té prou per avalar la proposta en aquest òrgan i que segueixi la seva tramitació. Avui de finançament en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb una altra de les protagonistes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, i també dels pressupostos catalans. El govern vol posar la directa i demana als comuns, i sobretot Esquerra Republicana, no vincular aquesta negociació amb la de recaptació de l'IRPF. De la plana internacional, dos punts importants. Avui, Iran i Groenlàndia. De l'Iran, Donald Trump continua amagant les seves cartes mentre continua les amenaces.
And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions.
Keep protesting. Anima els manifestants a continuar amb les protestes per prendre el control de les institucions, assegurant sense concretar a què refereix quan diu que l'ajuda està en camí. I de Groenlàndia, avui hi ha una reunió a Washington entre els governs dels Estats Units, de Dinamarca i de l'illa per intentar trobar un punt d'acord davant de les intencions de Donald Trump de controlar aquesta regió.
Ens trobem enmig d'una crisi geopolítica i si hem d'escollir entre els Estats Units i Dinamarca, aquí i ara escollim Dinamarca.
És la primera ministra danesa. Avui tornarem també a Groenlàndia amb els enviats especials del matí de Catalunya Ràdio per veure com es viuen aquestes hores transcendents. I avui també seguirem parlant d'un dels noms de les últimes hores, Julio Iglesias, després que la Fiscalia hagi obert una investigació per agressió sexual arran de la denúncia de dues extreballadores.
Se ven forçada a tener estos encuentros o bien se encuentran con que Julio Iglesias considera que puede bajarles el bikini o tocarles los pechos cuando así lo considera.
Així ens ho explicava en aquest programa la periodista del diari Oponés, Anna Requena, que va destapar el cas. Avui en seguirem parlant en temps d'àgora amb Pilar Eire. I ara esports, el Barça, avui primer entrenament de la nova incorporació de Joao Cancelo, el dia que debuta el nou entrenador del Real Madrid.
Yo voy a ser Álvaro Arbeloa, porque es verdad que no tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca, pero estoy seguro que si quisiera ser José Mourinho, fracasaría estrepitosamente.
Una estrena sobre el paper assequible. És a les 9, partit de Copa, Albacete, Real Madrid.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo, papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa.
Benvinguts a un nou matí, bon dia Catalunya.
Los que morían en Vietnam.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 6:06. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, molt bon dia.
Què ens despertem aquest matí?
Amb el diari El País, que destaca avui que ha caducat el conveni entre la Generalitat i Endesa contra la pobresa energètica. És un text que obligava la companyia a prendre mesures amb les famílies en situació vulnerable, però que es va acabar el 31 de desembre. Segons diu el diari, ni govern ni Endesa no han concretat de moment si hi ha una alternativa.
I a Brussel·les.
Els proveïdors europeus de peces de recanvi de cotxes diuen que estan perdent molts llocs de treball. De fet, segons calcula el diari, 100.000 llocs de treball han caigut en els últims dos anys. El Financial Times ho atribueix a una baixa demanda i a la competència xinesa.
Amb què ha anat a dormir als Estats Units?
Doncs ho acabem de saber, la fallida dels magatzems Saks, el grup que té com a botiga insígnia la botiga a la 5a avinguda de Nova York, Saks Fifth Avenue, ha presentat suspensió de pagaments. És una de les fallides més importants del sector comercial mundial des de la pandèmia i una de les més grosses de la història del sector del luxe.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Doncs humors també que acabem de saber i que són històrics. El superàvit comercial més gran de la història. Superàvit comercial més gran de la història. La diferència entre el que el país va vendre a l'estranger i el que hi va comprar ha arribat al 1,19 bilió de dòlars. És un 20% més que un any enrere. La Xina ara ven menys als Estats Units pels aranzels, però ven molt més al sud-est asiàtic i l'Àfrica.
Avui és dimecres 14 de gener i encara ens despertem amb temperatures una mica baixes a les valls del Pirineu, 2 graus sota zero a Guardiola de Berguedà i força suaus a la resta de Catalunya amb 5 graus a Sant Sadurní d'Anoia o 7 graus a Verges, al Baix Empordà. Un dia bastant semblant al d'aquests últims dies, amb capes de núvols que ens aniran creuant. Potser avui seran una mica més abundants. Hi ha també algun banc de boira, a Ponent, a la Vall de l'Ebre, alguns núvols baixos a la costa, especialment a la costa central i a la costa daurada, i avui en previsió que a la tarda el cel quedi una mica més ennuvolat, amb unes temperatures que la costa podrien arribar entre els 16 i 17 graus, a voltant dels 12 a 14 a l'interior, i en previsió de canvis que arribaran de cara al cap de setmana, amb pluja i neu.
Avui a l'hora del matí, Jordi Amat, Esther Vera, Laura Aznar i Nacho Corredor. I després, a partir de 11:45, entrevistarem Joan Planelles, que és l'arcabisbe de Tarragona. Abans són les 6:08, Francesc Soler, Sílvia Solanes. Bon dia.
Bon dia.
Els governs del Partit Popular plantaran cara contra el nou model de finançament. Avui el Consell de Política Fiscal contra la ministra d'Hisenda i també les comunitats que ho defensin.
María Jesús Montero i la Generalitat es quedaran sols defensant la proposta que preveu repartir 21.000 milions d'euros extres a les autonomies, però totes ho rebutgen perquè s'ha negociat amb Esquerra.
Madrid, Paula Brujats.
La bronca està garantida, serà un tots contra Montero i contra Catalunya, ja que a part del PP també s'hi oposen els governs socialistes de Castella-La Manxa i Astúries. Els populars avui són majoria a la reunió i batallaran amb aquests arguments.
Lo lógico sería que se llamase a los presidentes autonómicos y no se llamase al presidente de un partido independentista.
Es la injusticia, es la consagración de la desigualdad.
Segueixen tots la consigna de Feijóo, que els demana unitat en rebutjar la proposta, mentre Hisenda i el govern desafien el PP a presentar una alternativa si aquesta no els agrada. Sílvia Paniqué, portaveu.
I si no es comparteix aquest model, explicar, doncs, quin model es proposa.
Avui Montero no donarà més xifres del nou model que està ultimant per aprovar-lo al març. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
Salvador Illa busca la complicitat dels sindicats al màxim nivell mentre dura el malestar amb la principal patronal catalana del seu revés al nou finançament.
Aquesta tarda el president de la Generalitat es reunirà amb els líders estatals de Comissions Obreres i la UGT a Madrid per explicar-los l'acord.
Albert Prat.
Salvador Illa intensifica els esforços per acorralar Foment del Treball, l'única organització d'empresaris que ha criticat obertament el nou finançament. L'acord ja té el suport dels sindicats, Comissions Obreres i UGT de Catalunya, però tot i així, aquesta tarda el president va fins a Madrid per vendre les bondats de la proposta a Unai Sordo i Pepe Álvarez. Illa es fotografiarà amb partidaris de l'acord a Madrid per intentar neutralitzar l'opinió de Foment. moment, que en la línia de Junts considera que el nou finançament és del tot insuficient. De fet, aquest comunicat va caure com un gerro d'aigua freda al Palau de la Generalitat i en les últimes hores el gabinet del president diu que no hi ha cap reunió a la vista amb el líder de la patronal per reconduir la crisi. En canvi, qui es reunirà demà amb Josep Sánchez Llibre és el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a la reunió de dilluns que ve, a la Moncloa, entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
La voluntat de Sánchez és abordar amb Feijóo la possibilitat que Madrid enviï soldats en una hipotètica missió de pau a Ucraïna, però els populars volen incloure-hi més temes a l'ordre del dia. Sentirem Miguel Tellado, secretari general dels populars, i Ilma Sainz, ministra portaveu.
No permitiremos que Sánchez utilice la seguridad nacional, la política exterior, como cortinas de humo para tapar su precariedad parlamentaria, su corrupción masiva y su descomposición política.
En un contexto internacional y geopolítico muy complicado, se hablará con vocación de diálogo, de escucha, y también pues me gustaría que esa fuera la actitud que llevaran los diferentes responsables políticos.
En Feijóo, Pedro Sánchez obrirà la roda de reunions amb els grups polítics. Recordem que el possible enviament de soldats espanyols a Ucraïna, si finalment hi hagués un alto el foc, l'hauria de validar el Congrés.
I Donald Trump ha amenaçat l'Iran d'actuar amb molta fermesa si a partir d'avui el règim dels ayatolàs comença a executar detinguts en la repressió de les protestes, tal com ha anunciat la Fiscalia de Teheran.
El president nord-americà ha animat els manifestants a continuar la mobilització fins a derrocar el règim. La repressió de les protestes, segons fonts que cita l'agència Reuters, ja han fet més de 2.000 morts.
El president nord-americà ha estat molt contundent. Si es multipliquen les execucions de manifestants detinguts a les protestes dels darrers dies a l'Iran, els Estats Units actuaran amb contundència. Donald Trump no ha concretat més, però ha assegurat que l'ajuda està en camí. Són declaracions a la cadena CBS.
Si els pengen, prendrem mesures molt contundents. Si fan una cosa així, prendrem mesures molt contundents.
Precisament, avui està previst que el règim dels ayatolàs exhibeixi l'execució d'un manifestant. D'altra banda, el príncep persa exiliat als Estats Units, Reza Pahlavi, s'ha mostrat convençut que bona part de l'exèrcit i també de les forces paramilitars iranianes haurien girat l'esquena al règim negant-se a executar ordres en contra de l'oposició. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Reunió també avui sobre el futur de Groenlàndia a Washington entre l'administració nord-americana i la diplomàcia danesa enmig d'aquestes amenaces de Donald Trump d'aconseguir d'una manera o altra la sobirania d'aquesta illa.
La trobada serà a la Casa Blanca sense Trump i amb el vicepresident J.D. Vance i el secretari d'Estat Marco Rubio per part dels Estats Units i encapçalant la delegació danesa el ministre d'Afers Estrangers Lars Løkke Rasmussen. A les hores prèvies, tant les autoritats de Dinamarca com les del govern autònom de Groenlàndia han volgut deixar molt clar que no volen cedir a les ambicions de Donald Trump.
Enviada especial del Matí a Nuuk, a Groenlàndia, Marta Viana.
Una trobada que ha de servir per desencallar aquesta crisi oberta que deixa tres vies per resoldre, segons l'advocat Finn Meinels en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Either is forceful or is by agreement or Greenland...
O bé és forçosa, o bé és acordada, o bé Groenlàndia continua sota l'autoritat danesa i com a membre proper de l'OTAN juntament amb Dinamarca. Això també és una possibilitat, continua sota Dinamarca i l'OTAN. Tothom sap el risc que suposaria que Groenlàndia fos independent en aquesta situació geopolítica.
Al carrer, la gent està al cas de la reunió d'avui, no es mostren gaire optimistes i els joves cada vegada busquen més els periodistes per posicionar-se.
Volem que Trump se'n vagi a la merda. No el volem aquí. Està abusant del seu poder i no hauria de tenir tant poder com té ara mateix. Està utilitzant el seu poder per fer-se feliç a ell mateix, no pel seu país. Not his
country. Des de Nuuk, Josep Forns i Marta Viana per al Matí de Catalunya Ràdio.
I demà també tindrem premis.
Sí, demà dijous la Generalitat entregarà a les activistes per la pau Yael Atmi i Rim Al-Hajajra el Premi Internacional Catalunya. Se'ls reconeix l'esforç per buscar la pau entre Israel i Palestina a través de les iniciatives Frontera a la Crida de les Mares, en què les dones són protagonistes.
El Hajajra i Atmi viuen en dos mons antagònics, separats per un mur, però connectats per un drama comú, un que s'ha endut gent pròxima de totes dues i que les ha portat a passar a l'acció des d'una perspectiva diferent, la feminista. Ho explica el Hajajra.
Per què les dones palestines no tenim un rol polític important? Les dones, per naturalesa, prioritzem sempre la seguretat. És obvi que som influents quan ens deixen seure a la taula de negociació. No conec cap dona que hagi iniciat una guerra.
La crida de les mares demostra que qualsevol iniciativa per la pau ha de partir d'un diàleg entre els bàndols enfrontats que es faci d'igual a igual. Des del camp de refugiats de DGIG, Jordi Bresco, al matí de Catalunya Ràdio.
Noves revelacions també sobre el cas de Julio Iglesias, després que ahir el diari Punès publiqués que dues extreballadores del cantant l'han denunciat per agressions sexuals. El diari publica avui detalls sobre les ecografies i les analítiques que Iglesias hauria imposat a les dones que treballaven a les seves mansions del Carib.
Sí, diverses extreballadores expliquen que el cantant les va obligar a fer-se proves mèdiques per descartar que estiguessin embarassades o que tinguessin malalties de transmissió sexual. El diari Punès publica imatges de les analítiques i els exàmens mèdics i assegura que el cantant tenia accés als resultats. La legislació de la República Dominicana preveu sancions per als caps que facin proves de VIH als seus treballadors.
Tot plegat després que la Fiscalia de l'Audiència Nacional hagi obert una investigació preliminar arran de la denúncia presentada per dues extreballadores d'Iglesias, que l'acusen d'agressions sexuals i físiques, humiliacions, abús de poder i explotació laboral. Montse Camps.
Les denunciants són una extreballadora del servei domèstic i una fisioterapeuta que asseguren que es vivia un ambient de control i assetjament continuat.
No, no, señor, no quiero. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. A lo que para mí eso fue muy, 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 muy doloroso. Y yo, por favor, para. Era como una esclavización moderna.
O sea, me llamaba, ven, acércate. Y me cogía los senos, una vez me agarró durísimo, así por la cabeza.
Segons una investigació periodística del diari Punès i Univision, els fets haurien passat l'any 2021 a les mansions que Iglesias té al Carib. La denúncia a la Fiscalia es va presentar el 5 de gener. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
Exdirectius del grup constructor Copisa reconeixen que Jordi Pujol Ferrusola era el seu home de confiança per aconseguir grans negocis, unes feines d'intermediari, han dit, habituals en el sector privat.
La Fiscalia no s'ho creu i quantifica en 3,6 milions d'euros el que va cobrar de Copisa. Avui continua el judici contra l'expresident de la Generalitat i els seus fills.
Orlando de Porrat, actualment conseller delegat de Copisa, justifica així davant del fiscal per què Jordi Pujol Ferrusola va cobrar 600.000 euros per advertir-los que Repsol volia ampliar la refineria que tenia Cartagena.
Estamos hablando de un contrato que para Copisa supuso 35 millones, casi 36 millones d'euros.
Els testimonis han explicat que el més habitual era que els intermediaris cobressin una comissió d'entre l'1 i el 5% si l'operació era exitosa. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I canvi d'estratègia de Marine Le Pen per salvar la seva candidatura a les eleccions presidencials franceses de l'any vinent.
El judici que investiga una infracció en el finançament del seu partit amb fons al Parlament Europeu, la líder de l'extrema dreta ha reconegut ara que podria haver comès un delicte involuntari. Fins ara s'havia mostrat inflexible a l'hora de defensar la seva innocència.
París, Isabel Galí.
L'objectiu final de tornar a jutjar les acusacions de finançament il·legal del reagrupament nacional és que el Tribunal d'Apel·lació rebaixi a Marine Le Pen la condemna d'inhabilitació del primer judici. Això impedeix a la líder de l'extrema dreta ser candidat a les eleccions presidencials del 2027 ara mateix. I aquest dilluns ha dit a l'Estrada que ella no tenia el sentiment d'estar cometent un delicte. Una acceptació avalada de culpabilitat que la podria ajudar en aquest objectiu. Le Pen ha afegit també que la culpa és del Parlament Europeu, que no els va controlar prou. Argument que Patrick Maisonneuve, advocat de l'Eurocambra, ha titllat de sorprenent. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Passen 3 minuts d'un quart de 7 del matí. Més notícies amb Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
El Montse encadena 11 anys seguits amb calors de rècord i 3 del 2023 al 2025 per sobre del grau i mig que l'acord de París recomanava no sobrepassar. Montse Poblet.
Segons les dades de Copernicus fetes públiques aquesta matinada, l'any passat va ser el tercer any més càlid registrat darrere del 23 i el 24. Per primer cop a més hem tingut 3 anys seguits en els que el promig de la temperatura global se situa per sobre del grau i mig, un senyal que, com ens deia Carlo Buontempo, director de Canvi Climàtic de Copernicus, aquest escalfament es consolidarà a finals de dècada.
Amb molta dificultat podrem baixar per sota d'aquest nivell. Per la resta de la nostra vida, la temperatura global serà per sobre d'aquest nivell. El repte que tenim és com gestionar aquest overshoot, aquest món que serà per sobre del grau i mig.
Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
I bé, això es convertirà en una moda inevitable, que és nedar amb merda a les Illes Balears. La contaminació fecal al mar de les Balears s'ha duplicat en un any.
Els motius són un clavegram antic que no aguanta la massificació i les embarcacions. Un estudi de la Fundació Marilles mostra que la qualitat de l'aigua a les illes cada vegada és pitjor.
N'Enrique, veí de Can Perantoni, està cansat de trobar-se a la platja tancada per contaminació.
Esta playa es la cloaca de Palma. Menos cuando estaban los pescadores antiguamente, que esto era toda una barriada, no estos pisos de un millón de euros más.
Disminueixen les platges en la qualificació d'excel·lent i cada vegada n'hi ha més en la de bona. Raquel Sunyeva, que és coordinadora de l'estudi.
I tot això ve de la gran pressió humana i turística que tenen les illes, sobretot durant els mesos d'estiu.
A Menorca s'ha comptabilitzat que el nombre de turistes multiplica per 7 el que seria recomanable, per exemple, a Cala Macarelleta, i que les embarcacions diàries s'han duplicat en els darrers 5 estius. Des de Mallorca, Caterina Carman Jaume, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Avui està citat als jutjats de Catarroja el cap de bombers de València, un càrrec de pes en la gestió de la tragèdia de la Dana.
Ell era a la reunió del CECOPI i haurà d'explicar a la jutja per què els bombers forestals van deixar de vigilar el barranc de Poyo i quin paper va tenir en l'enviament de les alert.
La declaració de José Miguel Basset com a testimoni és important per la informació que pugui aportar sobre la retirada al migdia dels efectius de bombers que controlaven el cabal del barranc de Poyo. El desbordament d'aquesta canalització, que passa pel mig de poblacions de l'Horta Sud, va ser el que va causar la majoria de les 230 víctimes mortals. La jutja també li preguntarà sobre l'enviament del missatge massiu als mòbils de la població. L'exconsellera Salomé Prades va acusar Basset d'haver endarrerit l'alerta. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els metges tornen a la vaga.
El Sindicat Metges de Catalunya crida avui i demà tots els facultatius de la sanitat pública i concertada a una aturada davant la falta d'acord per aconseguir un estatut propi i millores laborals.
Oriol Pujador.
El mes de desembre ja van fer dues jornades de vaga i ara reprenen el calendari de mobilitzacions perquè no s'ha avançat en la negociació. Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, explicava en declaracions a 3cat Info les reivindicacions.
Ens poden obligar, per llei, a fer jornades de fins a 48 hores setmanals. Això té l'aprovació de sindicats que diuen que representen també els metges. És per això pels quals els metges volem negociar les condicions dels metges amb els representants dels metges.
El Departament de Treball ha establert serveis mínims del 25% a l'atenció primària i el funcionament normal dels serveis d'urgències, unitats de cures intensives i tractaments oncològics. Aquest matí els metges faran també una manifestació entre el Palau de la Generalitat i el Parlament. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
El Departament d'Educació proposa que els tres pròxims cursos comencin el 8 de setembre, tant infantil, primària com ESO, com també batxillerat i formació professional bàsica.
En aquests dos casos s'avançaria una setmana, els sindicats, però ho rebutgen.
Maria Costa.
El curs començaria, doncs, el 8 de setembre per aquests nivells i pels alumnes de formació professional de grau mitjà i superior seria el 14 de setembre. La Conselleria defensa que l'objectiu és facilitar la planificació del curs, però Iolanda Segura, del sindicat USTEC, diu que...
És una mala data, és una data que no dona marge a una preparació exhaustiva de l'inici de curs ni de tota l'organització escolar de llarga durada. I nosaltres, com sempre, demanem que la data d'inici del curs sigui el dia 12 de setembre.
Els instituts d'escola, els alumnes de secundària, faran un mínim de 3 tardes a la setmana i no l'horari intensiu que es fa als instituts. El curs que ve acabarà el 18 de juny i les vacances de Nadal seran del 24 de desembre al 10 de gener. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Els treballadors falten a la feina de mitjana 8 hores cada mes per baixa mèdica.
Ho revela un estudi de la patronal de la petita i mitjana empresa, la PIMEC, aquest nombre d'hores de baixa és el doble de les que hi havia ara fa 10 anys i tenen un impacte superior al 10% del PIB català. Segons l'estudi, els joves d'entre 16 i 24 s'agafen més sovint la baixa, tot i que són pocs dies. Això és així, segons diu a Catalunya Ràdio el professor del Departament d'Economia aplicada a la Universitat de València, Joan Sánchez, perquè es plantegen la relació amb la feina de manera diferent.
Reordenament de les prioritats vitals respecte del treball, no? I qüestions com la flexibilitat, doncs la capacitat de decidir sobre horaris, sobre condicions, etc. Crec que són més importants fins i tot en molts aspectes que el salari, no? I per tant, crec que això sí que representa un canvi de paradigma que estem veient.
En canvi, els més grans de 55 anys agafen menys baixes. Davant la saturació actual de l'atenció primària, la PIMEC proposa que les mútues també puguin donar altes i baixes.
I el govern espanyol ha aprovat l'avantprojecte de llei per incloure els deepfakes, les imatges o vídeos falsos creats amb intel·ligència artificial dins dels delictes contra l'honor.
L'objectiu és actualitzar la llei del 1982 i adaptar-la a la nova realitat digital. Ara el text haurà de passar pel Congrés, on necessitarà majoria absoluta, perquè és una llei orgànica. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
La possibilitat de compartir imatges personals o familiars en redes socials no supone llibertat absoluta per utilitzar aquestes mateixes imatges en otro contexto. Es decir, el consentimiento está limitado a la red social en la que se sube una determinada imagen.
L'executiu també ha aprovat el projecte de llei del dret de rectificació que s'estén a les xarxes socials i a grans creadors de contingut.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia.
La primera.
inquietant.
Sí, és Amber Decay, de Kangding Ray, ho direm bé, inclosa la banda sonora de Cirat, i és que ahir van anunciar les nominacions als Premis Goya i la coproducció catalana en té 11. Los Domingos és la pel·lícula que opta més premis amb 13 nominacions, totes dues opten a endur-se el guardó millor pel·lícula, les segueixen La Cena amb 8 nominacions i amb 7 Sorda, El Cautivo i Los Tigres. Romaria, de Carla Simón, i amb la participació de 3 Cat, té 6 nominacions. Els guardons s'entregaran a Barcelona el 28 de febrer.
La segona.
És 1-2-3 Sol dels grans Stan Steel, la banda barcelonina que comparteixen els músics i productors Enric Montefusco i Ricky Faulkner, actuen avui a l'Auditori de Barcelona. Celebraran el 20è aniversari de Viva la Guerra, un disc del 2006 que els va catapultar com una de les bandes indies més importants a Catalunya i també a l'estat espanyol. Si voleu anar-hi, concert comença a les 9 del vespre i encara queden entrades a la venda.
La tercera.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero.
És Un beso y una flor de Nino Bravo. És una de les cançons més escoltades als funerals catalans durant el 2025. Ho diu el primer rànquing elaborat per la companyia funerària Altima a partir de l'anàlisi de més de 16.000 cerimònies celebrades arreu del país l'any passat. L'Ave Maria de Franz Schubert ha estat la cançó més sentida en aquestes cerimònies i el podi el completa El cant dels ocells de Pau Casals.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El nou Madrid d'Álvaro Arbeloa rebuta aquesta nit a la Copa del Camp de l'Albacete.
A partir de les 9, declaració d'intencions del tècnic sobre la seva relació amb els cracs de l'equip.
Tengo una suerte enorme de contar con Vinicius Junior, que creo que es uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo, y ese es el Vini que queremos ver, ¿no? Un Vini que sonríe, que disfruta, que baila, que juega, que es capaz de desequilibrar.
Arbeloa diu que no ve a fer de Mourinho, seria un fracàs. L'Atlètic de Madrid passa quart, 0-1 al camp del Depor, també classificat Real Societat i Atlètic Club.
I el Barça juga demà al camp del Racing, sense Cancelo.
Avui farà el primer entrenament amb els seus companys.
Va a ser difícil, però me gustan los retos. Yo quiero desafiarme a mí mismo y intentar tener un espacio en el equipo.
Avui Barça-Atlètic de Madrid a la Lliga Femenina, una victòria blaugrana de sèrie al Barça com a líder amb 10 punts sobre el Real Madrid. Nani Roma surt com a líder del Dakar en cotxe, segona etapa marató del rally, la més complicada de la prova, té 57 segons d'avantatge sobre Carlos Sainz. L'Europa presenta el camp del Gavà com a escenari per jugar a primera ref, el Manresa guanya a Turquia a l'Eurocup, a l'Eurolliga femenina avui Uni Galatasaray amb el lideratge en joc i Vingegaard ha anunciat que disputarà la pròxima edició de la Volta a Catalunya a finals de març.
Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio parlarem de les novetats televisives amb Mariola Cubells i Darío Porres, també de les nominacions als Goya i dels fitxatges de Marc Giró per La Sexta. Cançons sobre la reunió de la setmana que ve entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
Recordem que el líder del PP ha reivindicat Mariano Rajoy i per això avui et porto segon capítol de cançons que hauria pogut escriure Mariano Rajoy. Vértigo dels U2, la lletra ja té coses per comentar, però clar, començar amb aquell 1, 2, 3, 14,
sí,
que encara no entès ningú. Dos tamassos dels 80, amb un títol molt Rajoy, perquè és Life is Life, que podria traduir-se com Viure és la vida,
yeah.
La vida és viure, la vida és la vida.
La vida és la vida, no?
La vida és la vida, allò d'un plat és un plat, sí. Per això et dic, molt Rajoy. Clar, aquest és un gran tamasso, de Bryan Adams, però la lletra diu, no hi ha amor sense el teu amor,
sí?
I ningú no em pot donar més amor. O sigui, rimar amor amb amor amb amor ho trobo de traca.
No hi ha amor sense el teu amor
i ningú,
no em pot donar més amor.
Bueno, que per cert, demà et portaré rimes, val? Rimes així, rimes cutres una mica.
Les escoltarem. Sí. Són 6:45. Titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els governs del Partit Popular plantaran cara al nou model de finançament avui al Consell de Política Fiscal entre la ministra d'Hisenda i les comunitats.
Maria Jesús Montero i la Generalitat es quedaran sols defensant la proposta que preveu repartir 21.000 milions d'euros extres a les autonomies, però totes ho rebutgen perquè s'ha negociat amb Esquerra.
En aquest context, avui, a partir de 9:45, entrevistarem a la líder dels comuns, Jessica Albiach. I el president dels Estats Units amenaça amb accions contundents si les autoritats iranianes executen públicament manifestants a partir d'avui.
Donald Trump anima els iranians a continuar les protestes contra el règim dels ayatolars i els promet textualment que l'ajuda està en camí.
Si els pengen, prendrem mesures molt contundents. Si fan una cosa així, prendrem mesures molt contundents.
Reunió avui també sobre el futur de Groenlàndia a Washington entre l'administració nord-americana i la diplomàcia danesa.
Enmig de les amenaces de Trump d'aconseguir d'una manera o d'una altra la sobirania de l'illa. A les hores prèvies, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, feia aquesta previsió.
No ha estat fàcil resistir una pressió completament inacceptable del nostre aliat històric més proper. Tanmateix, hi ha molts indicis que el més difícil encara ha d'arribar.
I avui al matí de Catalunya Ràdio serem a Groenlàndia, aquests dies amb un equip d'enviats especials per saber com s'està vivint les ànsies d'accionistes de Donald Trump a aquest territori. I connectarem a partir de les 10 per sentir groenlandesos. I noves revelacions també sobre el cas de Julio Iglesias. Després que ahir el diari japonès destapés que dues extreballadores del cantant l'han denunciat per agressions sexuals, ahir al matí de Catalunya Ràdio entrevistàvem Anna Requena, una de les periodistes que ha investigat el cas.
Se ven forçada a tener estos encuentros o bien se encuentran con que Julio Iglesias considera que puede pues bajarles el bikini o tocarles los pechos cuando así lo considera.
A l'edició d'avui, el Digital publica detalls sobre les ecografies i les analítiques que Iglesias hauria imposat a les dones que treballaven a les seves mansions del Carib. Tot plegat després que la Fiscalia de l'Audiència Nacional hagi obert una investigació preliminar.
A partir de les 9 del matí ho comentarem també amb Pilar Eire, al matí de Catalunya Ràdio. La periodista coneix molt bé el cantant i ahir ja es mostrava commocionada per les informacions que van aparèixer. El món ja encadena 11 anys seguits amb calor de rècord i 3 del 2023 fins al 2025 per sobre del grau i mig que l'acord de París recomanava no sobrepassar.
Ho diu l'informe anual que el Servei de Canvi Climàtic Copernicus ha fet públic aquesta matinada i que també apunta que el 2025 és el tercer més càlid mai registrat. Segons Carlo Bontempo, director de Canvi Climàtic de Copernicus, es podria consolidar a finals de la dècada.
Amb molta dificultat podrem baixar per sota d'aquest nivell. Per la resta de la nostra vida, la temperatura global serà per sobre d'aquest nivell.
I avui ha de declarar als jutjats de Catarroja el cap dels bombers de València, un càrrec de pes en la gestió de la tragèdia de la Dana.
Haurà d'explicar a la jutja per què els bombers forestals van deixar de vigilar el barranc de Pollo, el desbordament del qual va causar la majoria de morts de la Dana.
Els metges tornen a la vaga.
Avui i demà el col·lectiu torna a protestar davant la manca d'acord per aconseguir un estatut propi. Xavier Lleonar, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, en declaracions a aquesta casa.
Sap quantes reunions han tingut amb la consellera, o amb la conselleria, o amb el Departament de Salut? Zero. Si aquest és el seu concepte de diàleg, crec que no estem parlant el mateix idioma. Consellera, estic cansat de contestar-li a través dels mitjans de comunicació. Quan vulgui, seiem.
I a Cultura descobreixen el primer edifici que va dissenyar Gaudí a Mataró.
Sí, és 5 anys anteriors a la coneguda com a Nau Gaudí, que fins ara es considerava la primera construcció del geni modernista. Us ho expliquen d'aquí uns minuts.
I pel que fa a les portades de la premsa, hi ha un element en comú destacat, que és l'Iran. Marc Jurado, bon dia.
Bon dia. Sí, la repressió s'agreuja mentre Trump diu que està en camí, explica La Vanguardia. Trump fa via i ara s'hi posa amb l'Iran, assegura El Punt avui. Trump encoratja les protestes i promet ajudes, la portada del Mundo, i Trump cancela totes les trobades amb el règim iranià, diu l'Ara. De l'Iran a Veneçuela, entrevista avui al ministre d'Exteriors a El País. José Manuel Álvarez assegura que si Veneçuela fa passos, és lògic que les sancions desapareixin. coneguin. I també hi ha lloc per Groenlàndia, és la gran foto de portada de l'Ara, acompanyada del titular Groenlàndia tria Dinamarca, l'OTAN i la UE. També treu al cap el periòdico Dinamarca i Groenlàndia planten cara als Estats Units pel futur de l'illa. Altres temes de portada d'aquest dimecres, el curs escolar començarà el 8 de setembre els pròxims 3 anys i 6 de cada 10 aliments del cistell de la compra són de marca blanca, ho explica l'Ara i el periòdico. I el Mundo opta per explicar que els presidents de Castella-La Manxa i Astúries, Paje i Barbón, deixen sola Montero amb Villa i el seu regal fiscal català. I a La Vanguardia llegim que els anuncis de lloguer de pisos hauran d'indicar si el propietari és un gran tenidor.
Avui a Solsona es desperten amb un grau positiu. Al migdia arribaran els 14 i a Sant Feliu de Llobregat tenen 8 graus, amb una màxima prevista de 17. Tindrem un dia variable i mig ennuvolat. Eloi Cordomí, bon dia.
Sí, bon dia. Avui ens arriba un front desgastat, tindrem núvols prims, a la tarda potser una mica més abundants, i durant aquestes primeres hores del dia, alguns bancs de boira a l'Ebre, a Ponent, i núvols baixos també a la costa. La temperatura encara serà semblant a la d'ahir, però anirà baixant lentament en pròxims dies, a l'espera d'una borrasca més activa que de cara a dissabte ens deixarà pluja a bona part de Catalunya i una nova nevada al Pirineu.
I després del rècord històric de passatgers a l'aeroport del Prat, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. L'aeroport del Prat ha tornat a tenir un rècord de passatgers amb un total aproximat de 58 milions de visitants. Molts diran que el problema és de capacitat, perquè la xifra supera els 55 milions que representa el límit tècnic de la infraestructura. Però la tragèdia és una altra, perquè la majoria d'aquests turistes són de vols curts i de baix cost, dit ras i curt, turisme de baixa estofa i estètica xarona. Les autoritats ens diuen que han apujat la taxa turística i que ara destinaran un 25% dels guanys a polítiques socials com ara l'habitatge. Però amb això no n'hi ha prou, perquè el gruix de les taxes, que encara són baixes en relació a d'altres ciutats europees, es dedica encara a promocionar un turisme d'ús i abús d'una ciutat col·lapsada de visitants i encareix desproporcionadament la vida dels indígenes. Curiosament, en època d'Ada Colau, tot això es magnificava i s'apuntava directament a l'alcaldessa. Però ara, misteriosament, a Jaume Collboni ningú no li esmena res. Curiositats de la vida.
I amb què et despertes avui,
Carolina? Good morning, Richard.
Amb Elvis Presley?
Clar que sí. Aquest es diu Burning Love. Vinga, anem-hi, que tal dia com avui, un 14 de gener a la nit, però de l'any 1973, el món va presenciar un esdeveniment que va marcar un abans i un després en la història de la música i sobretot en les emissions de televisió. Aloha from Hawaii va ser l'icònic concert del cantant que va resultar ser el primer recital emès per satèl·lit i a tot el món.
I els matiners, què heu fet avui a partir de les 5 del matí?
Mira, avui ens ha trucat la Ceci, una de les moltes oients que es lleva aviat i ho fa amb els matiners. Ella viu a Argentona i ha d'anar a treballar a Barcelona. Prefereix agafar un autobús per... Vaja, per no practicar aquell esport de risc que s'acostuma a fer habitualment, que és agafar el tren, la Renfe.
Ja estic desperta aquestes hores.
Què et costa dormir?
Bueno, una mica sí, perquè estic menopàusica i no ajuda massa a conciliar el son, aquest tema. Com que anar a Barcelona, per la gent que no vivim a Barcelona, és tot una excursió a vegades.
Sí.
I vaig en transport públic, que això és una aventura diària. M'he d'aixecar molt d'hora, m'he de llevar molt d'hora per poder agafar un autobús que surt a un quart de 7 del matí des d'Argentona per intentar evitar el màxim possible la Renfe. La Renfe sí que era un esport de risc. No series mai a la teva vida si arribaries o no.
L'R1 no és de les que va del tot malament.
Bueno, podríem discutir-ho, això, No...
I a la xarxa, Joan Vilaplana, què s'ha fet viral?
Doncs mira, un vídeo de fa només 9 hores i amb la nit pel mig ha aconseguit gairebé un miler i mig de likes a Instagram i ara que es parla tant de llaus amb el bon tou de neu que hi ha al Pirineu, un guia de muntanya, que a Instagram es diu Guies Nord-Sud, ha recordat d'aquesta manera, molt divertida, la necessitat de portar l'equipament necessari, és a dir, l'arba UDBA, la pala i la sonda, quan anem fora pistes a fer esquí de muntanya o raquetes.
Aviam, curs de licra, em teniu acollonits, m'està arribant gent a fer cursos d'esquí de muntanya. Que dieu que car de 5 o 6 anys o 7, que cardeu esquí de muntanya i no teniu arba, pala i sonda. Això sí, Us heu comprat aquestes malles que s'us carden a dins el cul i tardeu una setmana a treure-les i que valen 200 i pico o 300 euros per anar marcant paquet per aquest collons de pistes i no teniu arba, pala i sonda? Em teniu fregit, eh? Em teniu fregit.
I és que quan fem esquí fora pista és important també que portem una pala per si hem de desenterrar un company colgat per una allau. El guia de muntanya ho recorda d'aquesta manera.
La pala. Oh. Un arbre sense portar pala, de què ens serveix? Ah. Quan el tròpiques amb aquell desenterraràs, eh? A cops de cigala? No, doncs necessites una pala. Una pala que sigui metàl·lica, que sigui metàl·lica, valenta.
Fa 8 hores amb la nit pel mig, com dèiem, i aquest vídeo ja ha aconseguit 1.500 de likes.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Marina Tort, treballadora del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències Lluís Companys, a Barcelona. Fa més de 40 dies que el sindicat CGT hi manté una convocatòria de vaga indefinida. Denuncien que el servei està precaritzat, diuen, i reclamen a la Creu Roja una millora de les condicions laborals i al Departament de Salut que s'impliqui en el conflicte. Insisteixen que la seva feina és clau per garantir la salut pública. Tort resumeix així els motius de la vaga.
Per millorar les nostres condicions laborals i millorar les condicions assistencials de les persones que tenem. I la resposta de Creu Roja continua sent immobilisme, poc empàtica i sense cap tipus d'intenció de negociació.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
A Bonpreu Esclat Online, l'estalvi juga a casa. Fes la compra online i estalvia temps i diners amb les millors ofertes. Segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, el cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals on ja està actiu a bonpreuesclat.com.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar la jornada d'ahir gairebé planes. No es deixen intimidar per les dades de l'IPC dels Estats Units ni la nova ofensiva de Trump contra el president de la Reserva Federal, cosa que sí que ha afectat els índexs de Wall Street. Ahir el Dow Jones va perdre un 0,80%. El focus dels mercats se centra a Wall Street, però la borsa de Tòquio, el Nikkei, també reclama protagonisme. Ha fet una pujada històrica, ha superat els 54.000 punts, després dels rumors que la primera ministra hagi anunciat eleccions anticipades. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I després de l'acord de finançament, el govern...
Després de mesos de negociacions, finalment...
Gràcies, segons els experts, entre altres coses...
Les notícies, tal com van arribant...
També us explicarem que...
...de música d'arrel...
...i el moment...
Les presumptes víctimes van recordar...
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
El temps de reflexió a la tertúlia.
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Previsió informativa del dia. Els governs del PP es faran forts en contra del nou model de finançament. Avui, el Consell de Política Fiscal i Financera.
On la ministra María Jesús Montero els donarà detalls amb la idea d'aprovar-los al març. Ho rebutgen perquè s'ha negociat amb Esquerra.
Lo lógico sería que se llamase a los presidentes autonómicos y no se llamase al presidente de un partido independentista.
Es la injusticia, es la consagración de la desigualdad.
També s'hi oposen els governs socialistes de Castella, la Manxa i Astúries. La consellera portaveu, Sílvia Panenque, el reptava.
I si no es comparteix aquest model, explicar, doncs, quin model es proposa per la millora del finançament. No imagino que en una qüestió tan important, doncs, algú se li acudís fer una performance que estigués allunyada d'aquesta seriositat i rigor que demana.
Un model de finançament, per cert, que ha distanciat Salvador Illa de la patronal Foment del Treball. Aquesta tarda, el president de la Generalitat buscarà altres suports en una reunió amb sindicats.
Es trobarà amb els líders estatals de Comissions Obreres i la UGT. Illa ja té el suport dels seus secretaris generals a Catalunya, però avui es desplaça a Madrid per seguir-se explicant. A l'altra cara de la moneda, com dèiem, Foment del Treball, que en línia de Junts ho considera insuficient. Per ara no hi ha cap reunió prevista entre el govern i la patronal per reconduir la crisi.
En clau internacional, Donald Trump dona ales als manifestants de l'Iran, diu que l'ajuda està en camí.
Sí, el president nord-americà ha animat els manifestants a continuar la mobilització fins a derrocar el règim i amenaça l'Iran si a partir d'avui el règim dels ayatolars comença a executar detinguts en la repressió de les protestes, tal com ha anunciat la fiscalia de Teheran.
Si els pengen, prendrem mesures molt contundents. Si fan una cosa així, prendrem mesures molt contundents.
La repressió de les protestes, segons fonts de l'agència Reuters, ja ha fet més de 2.000 morts.
I sobre Groenlàndia, reunió avui entre Washington i Dinamarca, mentre que el primer ministre groenlandès avisa Donald Trump que si han de triar, trien Dinamarca.
A la reunió prèvia a aquesta reunió amb Washington, Groenlàndia va fer pinya amb la primera ministra danesa. El primer ministre de Groenlàndia ha insistit que l'illa no està en venda i que no tenen cap interès de formar part dels Estats Units.
Ens trobem enmig d'una crisi geopolítica i si hem d'escollir entre els Estats Units i Dinamarca, aquí i ara escollim Dinamarca.
La trobada serà a la Casa Blanca entre el vicepresident J.D. Vance i el secretari d'Estat Marco Rubio.
I atenció a les noves revelacions sobre el cas de Julio Iglesias després que ahir el diari Oponès publiqués que dues extreballadores del cantant l'han denunciat per agressions sexuals.
Diverses extreballadores expliquen que el cantant les va obligar a fer-se proves mèdiques per descartar que estiguessin embarassades o que tinguessin malalties de transmissió sexual. El diari Oponès publica imatges de les analítiques i exàmens mèdics i assegura que el cantant tenia accés als resultats. Tot plegat després que la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert una investigació preliminar arran de la denúncia presentada per una extreballadora del servei domèstic i una fisioterapeuta que l'acusen d'agressions sexuals i físiques, humiliacions, abús de poder i explotació laboral.
No, no, señor, no quiero. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. A lo que para mí eso fue muy, 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 muy doloroso. Y yo, por favor, para. Era como una esclavización moderna.
O sea, me llamaba, ven, acércate. Y me cogía los senos.
Més notícies. L'increment de taxes turístiques té el rebuig frontal del sector de l'allotjament turístic que considera que penalitza el client del país.
Segons la directora general d'Apertur, l'Associació d'Apartaments Turístics, Marianne Muro, alguns clients també es podrien repensar venir a Catalunya si s'encareix l'allotjament.
Per una classe mitjana, per a gent jove, per a famílies, doncs la gent al final només està penalitzada per impostos, impostos, impostos. I a Catalunya és que ara a sobre estàs més penalitzat per anar de viatge al teu propi territori.
Coincideix amb el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, que el recàrrec municipal només beneficia els municipis turístics.
Si estàvem pagant doncs, 0,65 que pagava un client que s'allotjava en un càmping per dia, era el 50% pels municipis, però en aquest moment, si aquest client passa a pagar 1,30 € i a més se li pot posar un recàrrec d'1,30 € més, calcula l'increment de recaptació que faran els municipis, no?
Creuen que té un interès recaptatori que no revertirà en el sector turístic.
L'aeroport de Barcelona continua batent rècords de passatgers. L'any passat va fregar els 57 milions i mig d'usuaris.
Són 2,5 milions més que l'any anterior. El Prat supera per segon any consecutiu els 55 milions de passatgers, que es considera el límit que pot atendre l'aeroport sense afectar les operacions. Tot i això, el representant de la Cambra de Comerç de Barcelona al Comitè de Rutes Aèries, Jaume Adrubé, creu que encara hi ha marge de creixement fora de les temporades altes.
I a part del juliol i agost, que és el pic més alt que tenim, a la resta de mesos de temporada encara hi ha molt marge per créixer. I si ens anem a l'hivern, evidentment, aquí encara molt més. Per tant, no hem esgotat el número màxim d'operacions diàries en la major part de l'any.
D'altra banda, l'aeroport de Girona va fregar els 2,2 milions de passatgers amb un creixement de gairebé el 9,5% i el de Reus va créixer més d'un 13% i va superar el 1.300.000 viatgers.
Les intenses feines de neteja que es van fer ahir a la calçada de l'AP7, a Pontós, i a la C16, Olvan, després de 5 dies de protestes dels pagesos, van permetre reobrir parcialment el trànsit les dues vies en els dos sentits de la marxa. Girona, Maria Rovira.
Ahir va ser un anar i venir de camions carregats amb deixalles i residus, sobretot bales de palla, plàstics i pneumàtics que quedaven encara a la calçada, amb la supervisió d'una unitat de medi ambient dels Mossos. La portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, va precisar, però, que no hi eren per sancionar.
Des del departament no hi ha cap voluntat de passar aquesta factura. El que volem és doncs, que es pugui circular amb les màximes garanties de seguretat viària el més ràpid possible.
Des de la Federació d'Organitzacions de Transportistes, FENADISMER, exigeixen al govern que es depurin responsabilitats civils i penals entre els promotors d'aquestes actuacions i que s'eviti la vulneració, diuen, del dret a la lliure circulació. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara Cultura descobreixen el primer edifici que va dissenyar Gaudí a Mataró.
És 5 anys anterior a la coneguda com a Nau Gaudí, que fins ara es considerava la primera construcció del geni modernista.
Marc Ruiz.
La directora del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Núria Poch, ha revelat que abans de construir la nau del blanqueig de cotó de la Societat Cooperativa L'Obrera Mataronense, Gaudí va dissenyar una casa per al director de la cooperativa. De fet, els dos edificis formen part del mateix projecte, del qual només es van construir la nau i les latrines que es poden veure avui i dues cases. Una la va firmar Gaudí i avui ja no existeix. desapareix. Poc creu que aquest descobriment canviarà com s'explica la història de l'arquitecte.
A partir de tota la documentació que hem pogut recopilar, haurem de reescriure l'etapa de joventut d'Antoni Gaudí de la seva biografia.
Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a aquesta dada. Perquè Zoe Saldaña es converteix en l'actriu més taquillera de tots els temps.
L'actriu nord-americana d'origen dominicà ha estat la protagonista de les tres pel·lícules més taquilleres de la història, Avatar del 2009, Avengers Endgame del 2019 i Avatar al sentit de l'aigua del 2022.
I més cinema perquè les coproduccions catalanes Los Domingos i Cirat, amb 13 i 11 candidatures respectivament, són les pel·lícules que encapçalen la llista de nominacions als Premis Goya.
S'entregaran en una gala a Barcelona el 28 de febrer. Romeria de Carla Simón, amb 6 nominacions, opta a millor direcció, però finalment queda fora de la categoria de millor pel·lícula.
Madrid, Dani Sáenz, viaja.
Després de recollir èxits a Cannes, Sant Sebastià o els Forqué, Los Domingos i Cirat apunten a les principals categories dels Goya com millor pel·lícula on no hi ha Romeria. Carla Simón competirà per la millor direcció amb Albert Serra per Tardes de Soledat. En l'apartat interpretatiu hi ha les catalanes Nora Navas per Mi amiga Eva o els germans Cervantes, Àngela per Fúria i Álvaro per Sorda.
El procés creatiu ha sigut molt intens, sí, va ser aprendre la llengua de signes i molt content, han sigut molt generosos tots els factors, no, d'aquesta pel·lícula.
Una coproducció catalana com ho és Una quinta portuguesa, Ciudad sin sueño, La cena, La buena letra o Flores para Antonio, que també obtenen endur-se alguna estatueta. Des de Madrid, Dani Sáenz viaja pel Matí de Catalunya Ràdio.
I ara, Schubert. Perquè aquesta composició que esteu escoltant, l'Ave Maria, de Franz Schubert, ha estat la cançó més sentida als funerals de Catalunya durant el 2025.
Ho diu el primer rànquing elaborat per la companyia funerària Altima a partir de l'anàlisi de més de 16.000 cerimònies celebrades arreu del país l'any passat. El podi el completen El cant dels ocells, de Pau Casals i Un beso i una flor, de Nino Bravo. En persones més grans de 75 anys predomina clarament la música clàssica i religiosa, mentre que en comiats de persones més joves cada vegada es trien peces més personals i actuals.
I els esports, Robert Prat.
Debut d'Arbeloa com a tècnic del Madrid a partir de les 9 al camp de l'Albacete a la Copa. Diu que no ve a fer de Mourinho, seria un fracàs. L'Atlètic de Madrid, la Reial i l'Atlètic Club passen a quarts. El Barça juga demà al camp del Racing. El nou fitxatge, Cancelo, s'entrena avui amb els seus companys, però no viatjarà a Santander. I Nani Roma surt com a líder del Dakar en cotxes a la segona etapa marató del Rally.
Ara el comentari esportiu amb Ruth Vila.
Arbeloa s'estrena avui contra l'Albacete com a nou entrenador del Madrid. Un partit enverinat contra un rival inferior, és veritat, però a camp rival i a partit únic. Després de sentir-lo ahir en roda de premsa, tenim poques pistes de com jugarà el seu equip. Sabem de la seva admiració per José Mourinho, tot i que ahir va dir que voler ser com el portuguès el portaria al fracàs estrepitós. Segurament tindrà més fàcil recuperar el compromís del vestidor perquè els jugadors saben que Arbeloa sí que compta amb el suport del president. Vaja, que de les poques coses que tenim clares és que aquest sí que no pixarà amb la seva.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
El meu pare té Parkinson i gràcies a Cuideo compta amb un cuidador que l'acompanya en el seu dia a dia i amb un fisio que l'ajuda a controlar i mantenir la mobilitat. Cuideo!
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim temperatures de 1 grau a Prats de Lluçanès, 2 graus a Bell-lloc d'Urgell i 11 graus a Gavà, al Baix Llobregat. Amb un dia que es presenta bastant variable, amb capes de núvols prims d'aquesta hora, alguns bancs de boira a l'interior, alguns núvols baixos també a la costa, entre Tarragona, Barcelona i l'Ebre. I a la tarda segurament el cel estarà una mica més ennuvolat, però sempre serà un tel de núvols prims que deixarà entreveure el sol moltes estones. En previsió de canvis que ens arribaran de cara al cap de setmana amb una perturbació més activa, que deixarà pluja i neu al Pirineu de cara a dissabte i una petita pausa de cara a diumenge pel que fa a les pluges.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
S'obre el taló i veiem una parella estalviant a Aldi. Nom de la pel·lícula?
Dos llestos, molt llestos.
Que gran.
Gran l'estalvi que tens quan repeteixes a Aldi. Estalvia amb la malla de 3 quilos de patates.
A 0,99 el quilo, un 36% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no miro un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc un friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Quina diferència hi ha entre trap i swag?
Va, si no ho cal.
És que
quedem unes preguntes a vegades, tio.
Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
A veure, Xuriguera.
Ai, el swap i el... I el rap, a més, el... I llavors el crack.
El trap i el swap. El swap no sé què.
És que jo tampoc t'ho sabria explicar.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Josep, no t'havia vist mai balles durant la sintonia de la tarda.
Com m'has vist?
Perquè et veig.
Ah, que ten...
Tens aquí... Què és això groc que tens aquí al costat? Que és una espongeta d'aquestes de micròfon?
No, algú ha fet una cosa molt estranya amb l'espongeta i el meu micròfon...
Ah, l'ha no girat del revés, no?
Sí, però és que sembla... No et dic el que sembla.
Home, sí, va,
Sembla un preservatiu.
Sí, mínim. Sí. Ah. Ara t'has posat nerviós,
Però és que ara no sé per quina càmera em veus. Perquè
no,
et voltes.
No, no, cap a la teva... aquí, ara.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
El Departament d'Educació proposa que el curs escolar comenci el 8 de setembre durant els pròxims 3 anys. Quins canvis implica això a l'organització d'un centre? Els docents hi estan a favor? En parlarem a partir de 3:15.
Analitzarem les denúncies contra Julio Iglesias per agressió sexual i també entrevistarem Jessica Albiach després que els comuns hagin posat deures al govern per aprovar els pressupostos.
A partir de les 10 connectarem amb l'equip del Matí de Catalunya Ràdio desplaçat a Groenlàndia. El seu govern ja ha dit que s'hi ha de triar entre els Estats Units i Dinamarca es queda amb el país nòrdic.
I a les 11, televisió, sèries i nominacions als Premis Goya amb Darío Porras i Mariola Cubells.
Des de les 6 fins la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir, al mig de l'espai de temes pendents, vam parlar amb Pau Llong, perquè algú li havia suplantat la identitat a les xarxes. Doncs bé, feta la denúncia pública, el problema es va esvair.
En línia, Pau Llong, atenció, novetats.
Pau Llong!
Adelante. Pau, què ha passat?
Bueno, a veure, jo crec que t'hi podries dedicar. Han tombat la compte, ja.
Va! Molt bé! La força de la ràdio.
Sí, increïble.
Treu un informe que ha estat massivament denunciada i ja no existeix. User not found, diu. Així que, bueno, moltes gràcies.
Doncs escolta, mira, a partir d'ara...
que tinc un problema,
ara,
et truco.
Truca, exacte, truca que arreglàs. No, qualsevol oient que es trobi en situacions com aquestes, sí. Instaurem-ho ja.
No, però qualsevol tipus de problema.
Qualsevol cosa.
Se li ha embussat el vàter.
Que truqui
i nosaltres li solucionarem.
Exacte.
Entre foca i foca, pum, solució.
Exactament. Cap a 11:15. Més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia, i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
Avui per a mi és un molt bon dia. I sabeu per què? Doncs perquè ahir vaig aterrar a casa després d'uns dies a Nàpols. Descobrir una ciutat sempre em motiva. Xafar carrers per primera vegada, fer fotos, menjar sense parar, i conèixer a la gent que viu allà, a mi m'omplir l'ànima. Viatjar també t'obri la ment i et fa veure altres realitats a les teues. I per què no? També augmenta els teus nivells de felicitat. Avui torne a la rutina amb el telèfon ple de vídeos per recordar cada racó d'una ciutat que m'ha encisat i que de segur em tornarà a veure ben aviat.
I el segon, el Joan Foguet.
Ja ho diuen, tu. Més nerviós que un trineu a Groenlàndia esperant a Donald Trump. I és que ara que tenim un equip allà, doncs faig una mica d'història. Perquè tal dia com avui, de 1814, s'assigna el Tractat de Kiel. Pel qual, atenció, Dinamarca cedia Noruega a Suècia a canvi de Pomerània. Però Pomerània acaba a mans de Prússia i Dinamarca es queda amb el ducat de Lüneburg, allà on estigui. I mentrestant Noruega proclama la independència, que va durar més dels nostres 48 segons, però va acabar una guerra curta amb el qual acaben sent mig suecs una estona més. I total, Groenlàndia, Islàndia i les Fèroe segueixen sent daneses. Avui pot ser un bon dia per acceptar que en política internacional, nois, només hi ha interessos. Oh, no, not me.